Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola, com esteu tots plegats? Segur que molt bé, transitant per aquesta primavera que la sang altera. El que no altera és la nostra voluntat d'estar al vostre servei per fer-vos conèixer moltes coses que d'una o altra manera tenen relació amb l'òpera, aquesta passió comuna que tenim entre tots. Penso que anar de tant en tant a l'òpera a veure i sentir una bona producció és un bon exercici, ideal per la ment i l'esperit, i la nostra missió és recordar-vos-ho, setmana rere setmana, des de les ones de Ràdio Sabadell. Avui, amb el programa número 517, acabem el mes de març, dia 30. Avui el meu pare compliria 89 anys. Per molts anys, siguis allà on siguis. I a tots vosaltres, Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Thank you.
Així, baixant d'aquesta manera el volum del so, acaba aquesta obertura de l'òpera Mascarade, de Carl Nielsen, una òpera danesa de les poques compostes i estrenades en el país nòrdic de Dinamarca. En vam parlar ara ja fa 2 anys, al·lucino de lo de pressa que passa el temps, en el programa número 430 del 18 de març del 2021, quan vàrem dedicar el programa a les òperes dels països nòrdics, entenent com a tal les òperes compostes a Dinamarca, Suècia, Noruega i Finlàndia. El tema d'avui, però, no serà com aquest. Avui farem un d'aquells viatges que fem de tant en tant per visitar una terra concreta, i avui serà una mica genèrica, Escandinàvia. I parlarem d'òperes que es desenvolupen en aquest territori, siguin d'on siguin els compositors. De fet, només Nielsen serà avui l'únic autor nascut en el territori, els altres no. I a veure, abans de seguir explicant, deixeu-me dir que la versió que hem sentit de Mascarade és de l'Orquestra Simfònica Nacional Danesa, dirigida per John Frandsen. L'òpera en qüestió és una comèdia en 3 actes en llibret de Wilhelm Andersen, estrenada a Copenhagen l'11 de novembre de 1906. Aquesta òpera va anar guanyant en popularitat i avui en dia es pot considerar com l'òpera nacional danesa, per bé que es coneix poc fora del seu país d'origen, i és una verdadera llàstima, perquè és una òpera deliciosa i divertida, tal com vaig tenir ocasió de comprovar el 4 de novembre de 2021, quan la vaig veure a Frankfurt, on si no, i m'ho vaig passar molt bé. La trama transcorre en el Copenhagen del segle XVIII, on una societat burgesa que viu enmig de la mentida i l'hipocresia s'allibera en un ball de màscares on busca obsessivament la llibertat i la il·lustració que els portarà la felicitat. I ara sentirem un altre fragment de Mascarade, que és Hane Dansen, la dansa dels galls de l'acte tercer, i és un dels més coneguts fragments d'aquesta òpera.
Thank you.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Encara que ja portem una estona de programa, deixeu-me plantejar molt ràpidament una qüestió prèvia. Què entenem per Escandinàvia? En general, quan diem aquesta paraula, estem parlant dels països del nord d'Europa, per geografia, però estrictament Escandinàvia és la península que formen Suècia i Noruega. Incloc Dinamarca per extensió cultural, ja que tots tres països tenen llengües del mateix origen i són de descendència vikinga, però no Finlàndia, perquè lingüística i culturalment no té res a veure. Dit això, ara parlarem d'òperes que tenen com a escenari Suècia, les més abundants. I començarem amb aquesta que n'estic més que segur, no la coneixeu. Bé, per l'estil musical ja us podeu imaginar que és una òpera del segle XVIII. Cantaven en suec, però l'autor és alemany. Johann Gottlieb Naumann, nascut i mort a Dresden, de formació italiana i que va treballar en diversos països. Establert a Suècia, on ja va estrenar una òpera el 1778, el 1782 va compondre la primera òpera en suec anomenada Cora och Alonso. Després va treballar també a Dinamarca, on igualment compondria la primera òpera en danès, Orpheus och Eurydike, el 1786. Aquest mateix any, el 19 de gener, va estrenar a Estocolm l'òpera de la qual hem sentit els fragments, que és Gustav Vasa, en tres actes i llibret de Johann Henrik Kellgren, que sembla que es va barallar molt amb el compositor en base, i tot això en base a una idea esbossada pel rei Gustau III. El que hem sentit és l'àrea del rei Christian de Dinamarca, Mamit Verem des Lagnesblikt, que, perdoneu el meu suec, que la meva lluança incrementi la vergonya dels vençuts, seguida pel cor Ferkunna Hocht Var Jaltis Ere, proclama en veu alta la glòria de l'heroi, amb el tenor Nikolai Gedda, que com sabeu era suec, i el cor i l'orquestra de l'Òpera Reial Sueca, dirigits per Philip Brunel. Aquesta òpera està esquitxada de números de ballet i n'acabem de sentir una polonesa de l'acte primer, o com diuen en suec, Första Akten. Gustav Vasa és una veritable òpera nacional sueca de tema patriòtic que es va anar recuperant en força ocasions a Suècia, si bé ara es fa molt menys. Aquest enregistrament que sentim, per exemple, es basa en una producció de l'any 1991. Aquesta òpera ens narra els episodis de la Guerra d'Alliberament sueca que va tenir lloc entre el 1521 i 1523. El 1397 havia tingut lloc l'establiment del que es coneix com la Unió de Kalmar, mitjançant la qual els tres regnes nòrdics de Dinamarca, Suècia i Noruega es fusionaven en un de sol. La potència dominant i, en conseqüència, els reis fou Dinamarca, i Suècia sempre hi va estar incòmoda. Finalment, la tirania del rei danès Christian II, rol que interpreta Nikolai Gedda en aquest enregistrament, es va fer insuportable pels suecs, que es van sublevar sota el lideratge del noble Gustav Eriksson Vasa, qui dona nom a aquesta òpera, i van vèncer els danesos i es van separar de la Unió, quedant Vasa com a rei Gustau I de Suècia, dels principals herois de la nació sueca. Més o menys això és el que ens proposa aquesta òpera. Dinamarca i Noruega, per la seva banda, van seguir junts fins al 1814. Doncs bé, ara sentirem una ària que canta Gustav Vasa, aquí el tenor Anders Andersson, de l'acte segon, Andra Akten. Gasek ad under fiater bert. Ves i digues-li que jo estava encadenat. I seguidament de l'acte tercer, 13 acten, sentirem el cor final de l'òpera. Le vedem jalte som sverige ferlossat. Visca l'heroi que ha alliberat Suècia. Bé, exactament, al final no és ben bé aquest cor, sinó una xacona que ve a continuació, però que no sentirem. Qui també va fer una òpera ambientada a Suècia, i ara marxarem del tot de l'àmbit germànic, fou l'amic Gioachino Rossini. Efectivament, una de les seves òperes menys conegudes, de la que no obstant ja n'hem parlat abans en aquest programa, és Eduardo e Cristina, en realitat una òpera gens original, doncs el que, és el que en aquells temps se'n deia un centone, o sigui, una òpera feta de retalls de música ja existent, o sigui, una mena d'òpera Frankenstein, no? Ja sabeu que Rossini té fama de gandul, i la veritat és que en ell era una pràctica molt habitual reciclar fragments d'òperes preexistents en altres de noves. Si feu una escolta atenta de les seves òperes, detectareu nombroses ocasions en què això succeeix. Sent potser el més conegut el cas de l'obertura del Barber de Sevilla, avui en dia consolidada i no qüestionada, però que prèviament havia servit per a Aureliano in Palmira i per Elisabetta Regina d'Inghilterra. Però la veritat és que aquesta pràctica, seguida també per d'altres contemporanis com Donizetti o Bellini, per exemple, no impedia que també creés música nova per les noves òperes. Però no és el cas de l'òpera sueca de Rossini, Eduardo i Cristina, que estava conformada per música d'obres ja estrenades a Nàpols. Bé, em sembla que alguna coseta nova hi havia, però és mínim. Es va estrenar a Venècia en el Teatro San Benedetto el 24 d'abril de 1819, sent el llibret d'Andrea Leone Tottola. A l'empresari del teatre no l'amoïnava el fet que la música no fos original, ja que podia comptar amb el nom de Rossini, un gran reclam a l'època i un èxit assegurat, tant que, segons es diu, la funció inaugural va durar com unes 6 hores, degut a la gran quantitat de peces que es van haver d'avisar a petició del públic. Hi ha també una anècdota narrada per Stendhal, que vés a saber si és veritat o no. Diu que a l'audiència de l'estrena hi havia un comerciant de Nàpols que va cantar àries anticipant-se als propis cantants. Sembla que el públic es va molestar força amb aquest empresari.
Yeah.
Come rinascere és la cavatina del rondó d'Eduardo de l'acte segon d'Eduardo i Cristina. La sentíem en la veu de Laura Polverelli, el cor Camerata Bach de Poznan i l'orquestra Virtuosi Brunensi, sota la batuta de Gianluigi Gelmetti, del Festival de Bad Wilbert del 2017. Música genuïnament rossiniana, però que ve directament de l'òpera Hermione. Aquest proper mes d'agost, aquesta òpera, Eduardo i Cristina, es podrà veure en el Festival Rossini de Pesaro. Si no vaig errat, serà la primera vegada que la produeixin. I la producció anirà a càrrec d'Stefano Poda. El recordeu? Va treballar molt amb la OS fa uns anys, en produccions senzillament espectaculars. I ara parlarem d'una altra òpera italiana, però d'argument rabiosament suec. Ogni delitto non ammenda la morte és l'inici del finale del tercer i darrer acte de Cristina Regina di Svezia. Drama històrico-líric en tres actes amb llibret de Giovanni Carlo Casanova i música de Jacopo Foroni, estrenat en el Mindre Theater d'Estocolm el 19 de maig de 1849. Era la soprano Lynn Carlson com a reina Cristina i l'orquestra de l'òpera de Göteborg, dirigida per Tobias Ringborg. Comencem parlant de qui era Jacopo Foroni, un compositor italià menor nascut a Verona el 26 de juliol de 1825 i mort a Estocolm el 8 de setembre de 1858. El seu pare era també compositor i director i fou qui li va donar les primeres lliçons. Es va veure involucrat en els fets revolucionaris de les Cinque Giornate a Milà el maig de 1848, revolució que va fracassar i va emprendre la via de l'exili, treballant a França, Bèlgica i els Països Baixos com a director de companyies italianes itinerants. El 1849 va arribar a Suècia per treballar amb la companyia de Vincenzo Galli en el Mindre Theater, on va donar a conèixer obres de Bellini, Donizetti i el jove Verdi, així com la primera música de Wagner que es va sentir a Suècia, que fou l'obertura de Tannhäuser. Va morir molt jove en una epidèmia de còlera. Va compondre quatre òperes, dues de les quals estrenades a Suècia. Aquesta que presentem avui, Cristina Reina, de Suècia, el 1849, i una altra en idioma suec el mateix any de la seva mort. L'èxit de l'òpera dedicada a la figura de la famosa reina sueca li va valer el càrrec de director en cap de l'Òpera Reial Sueca. L'òpera, com el compositor, cauria en l'obscuritat i no fou revifada fins al 2007 a Suècia. Encara que el llibret es pren certes llibertats històriques, el gruix dels personatges van existir de veritat i la trama se centra en els esdeveniments que van portar a l'abdicació de la reina el 6 de juny de 1654. Cristina, besneta del Gustav Vasa de l'altra òpera, havia estat reina des dels 6 anys. El 1632 en succeí el seu pare, el rei Gustau Adolf, mort en combat. És una figura força enigmàtica i de la qual se n'ha escrit bastant. No es va casar mai i en abdicar es va convertir al catolicisme i es va instal·lar a Roma, on va morir el 1689, 62 anys d'edat, sent enterrada a la Basílica de Sant Pere. I ara sentim la part final de l'ària que hem posat abans i que és també el final de l'òpera, Tu que la pàtria mia. Intervenen també el baríton Friedrich Zetterström com a Carlo Gustavo i el cor de l'òpera de Göteborg. I ara parlem breument de la darrera òpera sueca que presentem avui, sueca de tema, però italiana, I Cavalieri di Echebu, òpera en quatre actes, llibret d'Arturo Rossato i música de Riccardo Zandonai, estrenada a l'Escala el 7 de març de 1925, dirigida per Toscanini. Al Liceu s'hi presentaria el desembre de 1953, només tres funcions. El llibret es basa en la saga de Gösta Berling, novel·la de l'escriptora sueca Selma Lagerlöf, la primera dona en obtenir un Premi Nobel de Literatura el 1909. Aquesta novel·la narra la història d'una granja que és salvada de la ruïna per una colla d'aventurers que s'autodenominen els cavallers d'Ekeby, que la defensen d'un malvat. Ekeby passa a ser Ekebu en aquesta òpera de Zandonai. Els aventurers, encapçalats pel clergue desconsagrat per borratxo, Gösta Berling, Viuen en un castell a càrrec d'una dona anomenada la Comandante, que cau víctima de les maquinacions del malvat Sintram, però és rehabilitada abans de morir, deixant-ho tot organitzat per als cavallers. En aquesta òpera, Jean Donai va experimentar amb noves harmonies al marc tradicionalista d'un verisme tardà, sense que i Cavalieri Diachebù hagi superat ni molt menys la fama de la seva òpera més coneguda, que és Francesca da Rimini. I ara sentirem de l'acte tercer el cor Natal, 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 és nadalenc, amb el cor i l'orquestra sinfònica de la RAI de Milà dirigit per Alfredo Simonetto. És un enregistrament del 1957, de manera que prego comprensió cap a la qualitat del so.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
I anirem per acabar cap a l'única òpera d'avui ambientada a Noruega, a l'altre país escandinau. Aquesta és molt coneguda, sens dubte la més coneguda de totes les d'avui, a casa nostra i a tot arreu, i és Der Fliegende Holländer, o sigui l'holandès errant. Lletra i música de Richard Wagner i que va veure la llum del dia el 2 de gener de 1843 a la Hofoper de Dresden, quan Wagner era encara un jove de 29 anys. A Noruega, concretament a un lloc anomenat la Bahia de Sandvike i els voltants, transcorre l'acció d'aquesta òpera de la que sentirem d'entrada l'ària de Dalen del segon acte, Max du mein Kind, amb Matti Salminen i l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Voldemar Nelson.
Sie treu, sei sie treu.
gran geni encara no havia trobat l'estil que li és propi que li confereix el segell marca de fàbrica, però ja apuntava maneres que el conduirien sense apel·lació a la culminació dels seus drames musicals posteriors. El llibret, com tots els seus, és del mateix Wagner i es basa en una llegenda que circulava des de feia segles entre la gent de mar, sobretot del nord d'Europa. Wagner es va inspirar en el decurs d'un tempestuós viatge en vaixell entre Riga i Londres. Aquesta llegenda parlava d'un capità holandès i té diverses versions, moltes de les quals parlaven d'un pacte amb el diable. La que més s'acomoda a l'òpera de Wagner és la que diu que el tal capità va jurar per Satanàs enmig d'una fortíssima tempesta no tornar enrere fins a haver superat el Cap de Bona Esperança, que, com sabeu, és a l'extrem sud de l'Àfrica i separa els oceans Atlàntic i Índic. Encara que això li costés navegar fins al dia del judici final, Satanàs li va prendre la paraula i així va quedar automàticament maleït i condemnat a navegar eternament. Aleshores, només li era permès arribar a port cada X anys, i a l'òpera wagneriana en són 7, per tal de trobar una dona que l'estimés si li fos fidel, cosa que l'alliberaria de la maledicció i finalment podria deixar de solcar eternament els mars i morir com tothom. Aquesta dona la troba a Noruega i és Senta, la filla del mariner d'Aland. L'holandès demana a aquest la mà de la filla a canvi d'una bona caixa d'or i el pare cobdiciós accepta sense ni tan sols la filla conegui el misteriós mariner. Ella, però, se sent atreta cap a l'holandès amb una força irresistible, predestinada. Quan l'holandès salpa de nou, Senta es llença al mar, tot jurant fidelitat eterna. L'holandès queda així alliberat de la maledicció i mor. És un primer assaig de Wagner del tema de la redempció per l'amor. Que romàntic, oi? Doncs bé, per acabar el programa us convido a sentir el cor i dansa dels mariners noruecs Steuermann Las Die Wacht amb el cor i l'orquestra de Bayreuth sota la batuta de Voldemar Nelson. I jo aprofito per dir-vos adeu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.